La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, els parla Ot Manresa. Joves d'arreu de Catalunya fan un doble voluntariat al camp de treball de Mollerussa. Informa des de Ràdio Ponent Mollerussa, Alejandro Martínez. Bona tarda.
Bona tarda. Els adolescents d'entre 14 i 17 anys, durant les dues setmanes que ha durat la seva estada, s'han dedicat pels matins a construir jocs de grans dimensions per als col·legis del municipi i per les tardes han col·laborat en grups de 5 en algunes de les àrees de l'entitat. En aquest sentit, els joves han donat un cop de mà al servei de teràpia ocupacional, ajudant als monitors i a les persones amb capacitat diverses, realitzant tasques de suport en l'envasat de material de ferreteria i participant en el servei d'habitatge, realitzant tasques quotidianes dels interns, com per exemple descarregar el rentaplats o fer companyia a les persones d'avançada edat que hi viuen. Escoltem ara el testimoni d'en Ferran Palau, un dels voluntaris del camp de treball de Mollerussa.
Jo primer vaig estar a la residència de Cúdam, que és on estan els iaios ja, i bueno, pues, una experiència molt maca. Bueno, a mi m'agrada molt tractar amb persones grans, sobretot, i pues, el fet aquest d'anar a la residència i ajudar-los i així, em va ser molt maco i em va recordar molt a quan estava la meva àvia i així, i em va agradar molt.
Per la seva part, des de Cúdam asseguren que avaluaran aquesta iniciativa per poder millorar-la de cara a l'any vinent.
Gràcies, Alejandro. I l'informe realitzat per la caiguda del fals sostre al Teatre de Tarragona mostra que hi havia errors en la construcció. L'Ajuntament reclamarà l'empresa de construcció responsable pels danys provocats. Amplia la informació des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
Aquest dijous 18 de juliol, el conseller portaveu de govern, Xavier Puig, ha explicat com van els avenços en les obres del Teatre de Tarragona. Després de la caiguda del fals sostre el 16 de febrer, es va realitzar un informe exhaustiu per descobrir quina era la causa de l'incident.
La conclusió d'aquell informe va ser contundent i clara. El cel ras no estava ben instal·lat i no estava garantida la resistència dels ancoratges d'aquest fals sostre i, per tant, no podíem garantir la seguretat. La situació implicava un perill.
Aleshores, es demanaran responsabilitats per l'incident a l'empresa constructora, ja que fins ara és l'Ajuntament el que cobreix els costos de la reconstrucció, que arriben als 275.000 euros. Igualment, també s'han de pagar 57.000 euros pels espectacles que s'han suspès o reubicat. En total, 24 entitats han sortit perjudicades per la caiguda del cel ras. Tot i les problemàtiques, Puig ha confirmat que a l'octubre es tornarà a l'activitat normal del teatre per prendre la temporada de tardor.
En els esports, parlant de futbol, és que ja és oficial el traspàs de Mario Hermoso de l'Espanyol a l'Atlètic de Madrid. El central madrileny vestirà la samarreta coach properes 5 temporades. L'operació s'ha tancat per 25 milions d'euros, més 4 en variables i un 20% d'una possible venda en un futur. I també en futbol, l'Hospitalet es postula per quedar-se amb la plaça de segona B, que deixa lliure el Reus després que el Reus Deportiu ha acabat baixant definitivament a tercera, i ara doncs és l'Hospitalet qui viu amb expectació la possibilitat d'ocupar aquesta plaça, segona B. Acabem explicant que el Girona ha arribat a un acord amb el Leeds United pel traspàs del migcampista madrileny Samu Saiz, que s'ha convertit en nou jugador del conjunt gironí fins al 30 de juny del 2023.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Sembla que som una societat que anem a tongades, anem a cops de timó. Anem per modes. Ara, per exemple, a les xarxes socials la moda és lo de la foto de quan siguis vell, no? I ara tots estem penjant la nostra fotografia de quan sigui vell, i tothom ens està avisant que aquesta és una aplicació poc segura. Malgrat això, la moda fa que, ni que sigui per curiositat, tots intentem saber quina imatge tindrem, que després la vida ens pot portar per molts camins i no tenir res a veure una amb l'altra. O, per exemple, una altra moda, aquesta amb clau positiva, la que ara us explicaré, la moda d'estar conscienciats amb tot el que té a veure amb el mar, molt lligada a una campanya que, amb molta fortuna, ha fet la indústria cervesera. I ara tothom s'enganxa a lo de protegir la Posidònia, treure les xarxes, etc. Bé, si és per coses positives, benvingudes siguin les modes, sobretot si ens ajuden a prendre consciència del que hi ha al nostre entorn. Un cop dit això, també us diré que estaria bé que no només fos una moda, sinó que fos el primer de moltes passes que com a individus i també com a societat hem de fer per millorar el nostre entorn. I que, per tant, més enllà de conscienciar-nos perquè és estiu, anem a la platja i és aquest moment una mica més així com naturalista hippie guai, doncs realment ens conscienciéssim de veritat i quan passi l'estiu, arribi la tardor i l'hivern, seguíssim amb la mateixa voluntat de tenir poc impacte en el nostre medi ambient. Repeteixo, anem a modes i a tongades. En vindran d'altres, segur, quan arribi el setembre, si no a mig estiu, a mig agost, hi vindran altres modes. Que de les que hem viscut fins ara, en quedi alguna cosa, de les positives. De les altres, les podeu oblidar perfectament. Nosaltres, aquesta tercera hora de programa, el que farem serà parlar de pesca, de medi ambient i del preu del peix, que ja ens espera.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui, per conèixer a quin preu s'ha venut el peix, ens en anem cap a l'Empordà, Cristina.
Sí, més concretament cap a Palamós. Ens hem desplaçat fins al mercat de la Llotja de Palamós per saber doncs, com s'està venent el preu. A aquesta hora que hem de dir que això està ple de gom a gom, eh? Vull dir, no sé si això passa tot l'any o és ara l'estiu que la gent té més furor, però bé, qui ens ho pot contestar és la persona que m'acompanya. Ell és en Juli Torrent i és un empresari del peix de Palamós. Bona tarda, Juli.
Bona tarda.
Això és furor normalment cada dia a aquesta hora o a l'estiu s'amplifica?
Bueno, aquí durant tot l'any va vinguent gent d'arreu d'aquí de Catalunya, bastanta gent de Barcelona, gent de Girona, de Vic, de tot arreu. El que passa que ara doncs sí que és veritat que al ser vacances a les ciutats doncs, hi aflueix més gent de ciutats. I sí, ara sembla que és l'hora punta, has vingut ben bé a l'hora punta, i sí, ara ja està bastant planet, sí.
Agrair-te que ens estiguis atenent, perquè sé que voldries estar allà venent. Què s'ha pescat avui? Què tenim aquí sobre la taula?
Bé, doncs peix de bon temps. El peix que normalment, quan la mar està en calma i els pescadors poden treballar bé, doncs hi ha, no? Com espècies com déntols, caprotxos, dorades, gamba, sobretot, gamba de palamolti, escamarlà, una mica de tot, una mica de tot.
Precisament s'estava parlant aquí, es porta a terme el menú de la gamba de Palamós i avui s'estaven queixant que aquesta campanya no sortia rendible, no? Perquè el preu de la gamba havia pujat bastant. És cert això? Ho heu notat aquí darrerament?
Sí, perquè també no és un any que hi hagi molta pesquera de gamba. És a dir, el que és el menú de la gamba es composa de gamba mitjana. Llavors, aquest any precisament de gamba mitjana, doncs, les captures són bastant justes. Llavors fa que, com que hi ha molta demanda, doncs puja una miqueta el preu. Però bé, tot i això, encara últimament encara s'ha mantingut una mica, perquè sembla que torna a haver-hi una miqueta més d'agafada i bueno, a veure si es pot continuar mantinguent, encara sigui per passar la campanya a l'agost i ja està.
Ens has parlat d'algunes de les espècies que tenim aquí al vostre aparador. A quins preus van, més o menys, avui el peix?
Doncs mira, bé, comencem per la gamba, no? I aquí som.
Vinga.
Mira, avui l'estem venguent entre 65 i 68, depèn del barc, o si és una miqueta més gran, una miqueta més petita. La gamba grossa sobre els 80 euros, la gamba extra sobre els 100 euros i la petita de 45, 44, una cosa així, més o menys. La gamba mitjana són de 50 a 52 peces quilo, més o menys, que és la que acostuma a comprar més la gent, és la que té més demanda, i sobre això es manté, més o menys aquest estiu estan treballant sobre aquests preus.
Josep Maria, jo t'haig de dir que avui superé peix, perquè fa un oloret aquí dintre.
Home,
que qualsevol
és que...
sí...
La veritat és que ve de gust, després de tot el que ens acaba d'explicar, home, i envoltada de totes aquestes espècies, deu ser una cosa fantàstica. Jo crec que la gamba palamosa està molt bé i està molt ben valorada i que tingui el preu i tal, però jo aniria, i després d'escoltar el que ens explicaven, una mica més enllà, i si no podem menjar gamba, no mengem gamba, però sí podem menjar peix de costa, no?, i que està molt bo, i que per sopar, per dinar o per fer un bon àpat, jo crec que li hem de donar el valor que es mereix, no?
Correcte, i això precisament aquí a Palamós estem lluitant bastant de les espècies poc conegudes i se'ls està donant bastanta sortida pues, de quina manera pues, cuinar-les, espècies que no coneix la gent i que amb quatre, o sigui, peixos que van a 3, 4, 5, 6 euros al quilo i es pot fer un plat perfectament per tota la família, pots menjar per 5, 6 euros. És a dir que la llegenda urbana aquesta de que el peix és car, aquí es pot arrebatre perfectament, no? O sigui, hi ha moltes espècies que són poc conegudes i que realment són molt, molt, molt bones.
Doncs, escolta... Quina ens recomanes avui?
Veure,
l'última
vinga,
recomanació.
No sé, per exemple, pues, no sé què dir-te.
L'he posat en un compromís.
No, te puc dir la Maire, te puc dir les Cananes, te puc dir, no sé, les molles que ara mateix estan a 3 euros al quilo, per exemple.
Oh,
hi ha
bo.
Molts de peixos que estan molt bé, la veritat.
Sí, sí. Escolta'm, doncs mira, em quedo amb aquests tres, Maire, Cananes i Molles. Per tant, avui estan a bon preu, compreu-ne i feu-ne per sopar, clar que sí, que val molt, molt, molt la pena.
Oh,
gràcies per haver-nos atès i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, vinga, fins després. A reveure.
Adéu.
Doncs així de clau tenen, Cristina, des de Palamós. No ens movem gaire, perquè precisament hem d'anar al Museu de la Pesca de Palamós, però si em dones un parell de minuts, torno a contactar amb tu, vale?
Fins ara mateix.
Vinga.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El concurs del Far.
I aquesta setmana el concurs ens el porta la Isabel González. Què tal, Isabel?
Què tal? I contenta que em facis entrar, perquè una mica més ens despistem. Arribem a demà i ja hem de dir el guanyador i encara no l'he explicat en antena.
Ja
em diràs
ja
tu
sé.
Que hi ha molta gent que té xarxes socials i internet i tal, però clar, que si no ho escolten per aquí no saben que estem fent el concurs.
No, i a més a mi m'agrada fer el concurs per la ràdio, no? Perquè al final, al cap
ja es nota, ja.
Som un programa de ràdio,
molt.
Però...
Mm.
Sí, bueno, ja. Perdoneu, us demano disculpes. Però escolteu, com deia la meva àvia, nunca es tarde si la dicha es buena, i la dicha es buena.
No ho deia la teva tieta? Ni la teva
cosina? No, això ho deia la meva iaia, que és la mare de les meves tietes. Però bé, en tot cas, també les meves tietes ho diuen. La tieta...
En tot cas, tenim en joc, t'ho explico. Tenim en joc una experiència aquàtica que anirà a càrrec de la base nàutica d'Arenys de Mar. Sabeu que aquí a la base nàutica tenim l'oportunitat d'endinsar-nos en moltíssimes activitats, en moltíssims esports nàutics, i per tant us regalem una experiència d'una hora en l'esport nàutic que vosaltres trieu, que vosaltres desitgeu, només si ens responeu la pregunteta, que és molt senzilla, la pregunta que us hem fet a través de les xarxes socials. Ja estem preguntant quina és la vostra cala preferida.
Exacte.
La que més us agrada allà on, quan no voleu olorar els peuets de la persona que se us posa al costat a la plaça, voleu estar amb la parella o amb la família sols, no voleu massa companyia, doncs a quines cales són les vostres preferides o quines són les que visiteu habitualment.
Quan voleu fugir de la gent que va a jugar a la pilota, per exemple, dels nens que corren entre les tovalloles...
O perquè simplement t'agrada més anar a una cala, sí. Que normalment a tots ens agradaria més poder estar en una caleta
i
sols i poca gent. Doncs aquesta és la pregunta.
Vale.
A través de Twitter, al Far FM, a Facebook també ens poden trobar al Far, allà trobaran la pregunta i simplement doncs, a participar. Queden poquetes hores, demà, poc més de 24 hores, sabrem el guanyador, per tant, que la gent s'espavili a participar.
Aneu a buscar les fotografies que teniu a la memòria del mòbil, de totes les cales que heu visitat, aquella que us agradi més, doncs ens feu arribar la foto, ens ho dieu, mira, era la cala de cala Esparreguera.
Exacte, hi ha alguna persona que ja ens ha posat alguna fotografia perquè precisament està aquesta setmana de cales.
Ah, sí?
Fent rotetes.
Ah, vale,
doncs,
ja. Hi ha gent que viu molt bé,
Sí,
hi ha gent
sí.
Que sap viure.
Nosaltres donem l'oportunitat també als nostres oients de poder viure bé i de gaudir d'aquesta experiència, com deia, gràcies a la base nàutica d'Arenys de Mar.
Cales on no hi hagi gent amb taula de càmping, que això s'ha de treure. Vale, anem per feina. Si no mireu així, doncs eliminar la taula de càmping a la platja s'hauria de prohibir per llei. El Far FM, vinga.
El Far, El Far.
I avui a l'apartat de cultura del programa ens n'anem de museus. De fet, de museu. El Museu de la Pesca de Palamós. Cristina.
Sí, doncs he caminat 30 metres, de la llotja fins aquí al Museu de la Pesca. Sí, sí, aquí. Poc esforç, eh? Doncs sí, perquè precisament doncs, volem veure l'exposició permanent que tenen aquí al museu, òbviament relacionat amb tot el món de la pesca, i per fer-ho doncs, ens hem emportat un guia, i aquest guia és en Raül Mata, que és tècnic del Museu de la Pesca. Bona tarda, Raül.
Bona tarda.
Anar d'exposicions és el teu i el meu, eh?
Darrerament sí, coincidim força.
Estem aquí a la primera part, just a entrar, que tenim aquesta exposició dividida en diferents espais, i ara sembla que estiguem perfectament al fons marí, podríem dir, o al mig d'un aquari.
Bé, Cristina, hem de dir que primer de tot la visita comença amb aquest audiovisual que nosaltres ens hem saltat, perquè no tenim massa estona, d'acord? És un audiovisual que explica una mica la filosofia del museu, i jo ho resumeixo molt ràpid dient que la conclusió, la frase que ho defineix tot, és que darrere d'un plat de peix hi ha un pescador. Què vol dir? Que tothom coneix un plat de peix, però que per portar aquell peix a taula es necessiten uns coneixements, una ciència, un esforç, un sacrifici brutals que mirem d'explicar en aquest museu.
És com allò que diuen que la llet surt del supermercat, no, eh? Tots hem d'entendre que surt de la vaca gràcies al granger, també, doncs amb el món de la pesca és exactament el mateix.
Exactament igual, i diria que encara una mica més dur, perquè el mar encara és una mica més inhòspit que la terra.
Amb això tens tota la raó. Doncs si veniu a veure aquesta exposició, com bé deia ara en Raül, veureu primer aquesta audiovisual, que clar, jo me l'he passat de llarg, t'he vingut a buscar ja directament. I estem ara a l'apartat 1, que precisament té un gran títol, que és Què és pesca?
Sí, mira, el museu, i molt ràpid, perquè això de fer-me fer una visita en 17 minuts o 12 o no sé, tan ràpid, és una mica... Però bueno, ho intentarem. Mireu, el museu es divideix en 4 àmbits, i que són: què és pesca, el peix, en aquesta peixera virtual que tenim tan xula, qui és qui en el món pesquer, que és perquè un pescador vagi en mar necessita d'altres oficis, els veurem, des d'on es pesca, els ports, bàsicament, i llavors com es pesca, els sistemes de pesca diferents, d'acord? Si et sembla, anirem veient un a un, de la manera com puguem.
Em sembla perfecte. Com bé deia, em sembla que estiguem aquí al fons del mar, en aquesta peixera gran, i aquí tenim un piló d'espècies que precisament doncs, és el que es pesca, no?, aquí.
Sí, parlem dels peixos, parlem de que a la Mediterrània hi ha més de 500 espècies de peixos, de les quals en mengem molt poques. Us convido a fer la reflexió mental de dir... de fer l'exercici de dir quants peixos acabo menjant al cap de l'any de forma habitual, i veureu que no ens en sortiran pas gaires, no més de 20 o de 30, d'acord? Què passa? Que avui en dia tots tenim molta pressa, tots anem de bòlit, no tenim temps de cuinar, de pelar, de netejar, de bullir, de cuinar, i acabem menjant aquells peixos que no tenen espines, aquells peixos que són fàcils, penseu, raps, lluços, i molt especialment els nens. Volem fer la reflexió que hi ha molts més peixos amb unes grans virtuts nutritives i gustatives que no acabem d'aprofitar. Que un altre dia, a l'espai del peix, ho deixem per una segona etapa, us ensenyarem a aprofitar-los.
Això ens ho apuntem, ho farem
molt
segur,
bé.
Raül. Doncs, si et sembla, anem avançant cap a la segona part, a la tercera, si comptem la visual, i comencem aquí amb des d'on es pesca, no, Raül?
Sí, mireu, és la reflexió que abans, qualsevol platja de la Costa Brava era un port pesquer. Des de Portbou fins a Blanes, una platja on les barques podien pujar, estaven a redós, i allò era un port de pesca, un nucli de pescadors. Començament del segle passat es comencen a construir ports, estem parlant de Llançà, de Port de la Selva, de l'Escala, espero no deixar-me en cap, de Roses, de Blanes i de Palamós, i la flota pesquera, l'activitat de pesca es concentra en aquests ports, d'acord? Però que antigament qualsevol platja era un bon lloc per sortir a pescar, i com veieu tenim una imatge des de Portbou al nord fins a Blanes al sud, on tot és ple de barques de pesca.
Jo t'haig de dir que aquesta imatge amb les barques avarades a la platja m'encanta, és la típica de fotografia, però que ara ja és bastant complicat veure-ho.
Bueno, aviam, avui en dia les platges són per turistes. Penseu, a més, que pujar i baixar i treure la barca cada dia és un pal,
sí.
Disculpeu-me l'expressió. Llavors, hem evolucionat. I, a més, tot això ho completem amb una maqueta del fons del mar molt interessant, d'acord? Perquè volem explicar que el pescador, igual que el pagès coneix els camps, els recs, els rius, les muntanyes, el pescador ha de conèixer perfectament tot això en negatiu, perquè, si no, perdria les xarxes.
Ah, molt bé.
Què vols dir? Què passaria?
Home, imagineu-se, si no sabem allà on hi ha pedres i fotem una xarxa, allà se'ns enganxarà, se'ns esparracarà i l'estriparem, d'acord? Si volem anar a pescar peix bo i anem a la sorra, potser no en trobarem tant. El pescador, amb els anys, amb la seva experiència, ha anat aprenent allà on hi ha roca, on hi ha sorra, on hi ha sardines i on hi ha anxova. Tot això són els coneixements, tots aquells coneixements que hi ha darrere d'un bon plat de peix. Tota aquella experiència que el pescador ha anat assolint amb centenars i centenars i centenars d'experiències d'anys acumulats.
M'agrada perquè ens ho vens com en un plat de peix, eh? O sigui, ens conquista per l'estómac, però que sapiguem tota la història que hi ha darrere, Raül.
Bueno, és així, eh?
I ara arribem aquí, que precisament hem de dir que hi ha un grup, baixarem una miqueta aquí la veu, però tenim aquí, bé, una superembarcació.
Sí, mireu, en aquest espai, de fet... Si em permets un segon comentar que estem al mig del museu, al pati, d'acord? El tinglado, el museu, era un antic magatzem de mercaderies portuàries. Si veieu, la museografia ha quedat com si fos un magatzem. Tenim poca llum, tenim les parets de pedra vista i tenim al mig una barca, nanses i caixes, d'acord? Hem volgut mantenir aquest esperit de l'antic magatzem tal i com devia ser quan el van fer. I com que hem passat a l'àmbit de qui és qui en el món pesquer, volem escenificar-ho això amb una barca, perquè el pescador necessitava algú que li construís les barques, necessitava algú que li construís les veles, que li construís els motors quan van arribar els motors, que li fes les botes per conservar el peix perquè la sal era l'únic mitjà de conservar-les, o que fes els caps, d'acord? Llavors tenim, és cert, aquesta magnífica palangrera, un llagut de 10 metres posat aquí al mig, que bueno, a part de separar-nos el museu i fent aquest circuit, és una peça única i molt, molt, molt interessant.
De quin any és?
Doncs ara tindrà, l'any que ve en farà 100, és del 1920.
Carai, sí, l'any que ve esteu d'aniversari.
Estem d'aniversari, sí. El Museu de la Pesca al Cau de la Costa Brava farà 100 anys, a més, com la barca palangrera de Sant Juan.
I com bé deies, aquí davant tenim nanses, aquí al Far Josep Maria, n'hem parlat moltes vegades d'aquest mètode de pesca, però la veritat és que, clar, poder-les veure totes juntes aquí davant, les diferents que hi ha, perquè realment en tenim una de més alta, l'altra de més rodona, no? Cada una servia per pescar un peix diferent?
Sí, les nanses, de fet, estan fetes per pescar diferents tipus de peix. En funció del lloc on les posaven, i sobretot de l'esquer que hi feien servir i la forma, podien pescar un peix o un altre. Penseu que hi ha nanses que es diuen morranells per pescar morenes, sapieres per pescar sèpies, llagosteres per pescar i xufangueres inclús per pescar petits ermitanys perquè després serviran per escar, d'acord? Cada espècie té un tipus de nansa i un tipus d'esquer, això és important.
Molt bé, doncs seguim avançant, estem rodejant, com bé deies, aquell llagut, i això són les caixes amb les que arriba el peix, no? Però aquí les tenim decorades diferent.
Sí, de fet són caixes antigues, eh? Avui en dia, com que hi ha tanta normativa higiènica, industrial, tot el que sigui de fusta ja no és permès. Ara totes les caixes estan completament higienitzades, netes cada dia i de plàstic, d'acord? Però sí que és cert que abans les capses eren de fusta, com no pot ser d'altra manera, que pesaven 50 quilos quan estaven ple, que avui aquella gent eren autèntics salvatges,
sí, i tant,
físicament parlant, i d'acord? I sí, són les caixes que feien portar.
I per aquí també podem veure molt del material que s'havia fet servir, no?
Sí, de fet el museu va... no hi ha cap obra d'art, no hi ha cap peça que valgui molt. Són tot peces que s'havien emprat al món de la pesca, que pescadors han anat cedint a poc a poc. Si us fixeu, aquí estem davant de l'àmbit del mestre Boter. Antigament no hi havia gel, l'única manera de conservar el peix era amb la sal, i la sal es posava dintre botes. I si us fixeu, com una mica anècdota, si em permets, és que les anelles, les rodelles de les botes on anava la sal, les que anaven a mar eren fetes amb llates de castanyer, no com les tenim visualitzades, amb llates de ferro, perquè és rovella, sinó que es van fer plantacions a les guilleries especialment, especialitzades en castanyer, perquè fessin servir els cèrcols per mantenir aquestes botes i que no es rovellessin.
Doncs bé, si et sembla, acabem de fer la volta. Ui, què és aquesta màquina que veig ara aquí davant?
Ui,
això se'n diu una xitxarra.
Una xitxarra, ja amb el nom ja m'has convençut. Per què serveix?
És una màquina per corxar. Corxar vol dir entortolligar els fibres vegetals, el de cànem, bàsicament, per acabar fent caps. Sabeu que els caps són les cordes a mar.
Sí, això ens va quedar molt clar.
D'acord, llavors aquest àmbit és que a base del cànem, que a més se'n... fabricava molt, venia sobretot de la regió de Múrcia, especialistes en plantar cànem per portar cap aquí. El cànem és una planta que s'esfila garsa, amb aquests filaments es van lligant entre ells, sí, per aconseguir caps. Amb els caps petits se'n fan caps mitjans, i amb els caps mitjans, entortolligant-los entre ells, se'n fan caps grossos, d'acord? I llavors, bueno, era el sistema que tenien de fer caps quan no s'havia inventat la fibra plàstica.
Molt bé, doncs seguim acabant de fer la volta, perquè bé, aquí al museu en veritat també feu moltíssimes coses. Avui mateix crec que hi ha una conferència, no?, parlant del corall vermell.
Avui sí, a les 7 tenim els Amics de les Illes Formigues, una associació centrada una mica a Palamós, però tota la comarca, molt activa. Ens han proposat una xerrada sobre el corall vermell. Sabeu que el corall vermell és envoltat de polèmica, últimament aquests darrers anys la Generalitat ha retirat les llicències, l'Estat no, i bueno, és una certa polèmica, sí que és una espècie realment amenaçada.
Ens queda un minutet, acabem de parlar de lo que trobem aquí dalt, Raül?
Bueno, en aquest... Cristina, això que me fas és molt lleig.
Ho sento, ja, hauré de tornar l'altre dia.
Sí, d'acord, mireu. I el que ens queda de museu és per veure una mica com es pesca. Comencem amb un simple fil de pescar i un ham, sí, i acabem amb el sistema d'arrossegament, amb aquestes maquetes que veiem aquí davant, d'acord? Els sistemes són molt complicats i depèn. I llavors, en funció del tipus de pesquera, allò que el peix que vulguem pescar, farem servir uns o altres.
És tan ric el món de la pesca, és tan interessant, i hi ha tantes coses a explicar que amb aquesta poca estona de ràdio que hem utilitzat no en tenim ni per començar. En tot cas, apropeu-vos al Museu de la Pesca de Palamós perquè gaudireu i aprendreu moltíssim, molt, i el compromís, Raül, és tornar-hi un dia, tornar-hi un dia i seguir explicant totes les coses que queden per explicar. Et sembla o què?
D'acord, torneu quan vulgueu, però jo deixem a fer un spoiler i dius que durant tot l'estiu fem visites guiades al museu, a les barques, a la llotja, a l'espai del peix, i tot, hi ha una oferta àmplia que, com si vol que no puguis esperar aquesta propera entrega, pot aprofitar per disfrutar-la.
Tots a Palamós.
Doncs vinga, aquest estiu, tots al Museu de la Pesca de Palamós. Gràcies!
Vinga, adéu!
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sobre el teu pit em refresca l'esperit. Em neix un instint jurès, ballo amb tu, ets la presa, ets el menú, un ritme bàsic en comú. Gireres a les orelles, em mires i em somrius quan t'explico que al meu poble sento granotes a l'estiu. Estem en nius d'abelles, de sexe radioactiu, una dolça migdiada a l'ombreta del teu niu, del teu niu. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. Les pigues del teu nas em diuen que és estiu. El teu cos és addictiu, ets el meu aperitiu. M'ensenyes racons del teu cos, mai toca el sol. Ets com brisa que mou llençol, granissat a ple juliol. Les bruixes ballen descalces, les nimfes porten tacons. M'agrada el vestit de floretes per damunt dels teus genolls. Vermuts a les terrasses, geranis als balcons. T'agafem les bicicletes, fot un dia de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set. I mira que hem repassat esports al llarg d'aquesta temporada, però ens queden encara uns quants per explicar-vos. Avui volem centrar-nos en uns esports que, de fet, no tenen molt a veure amb el mar, tot i que el temps els ha fet relacionar-los amb el mar. Parlem dels estels, de tot allò que té a veure amb els estels de tir o amb els estels d'exhibicions de piruetes i coses d'aquestes. I que han acabat sent elements per impulsar o propulsar doncs, kitesurf i planxes i totes aquestes coses. De fet, la Cristina ens pot aportar més informació i més exemples. Cristina.
Doncs sí, si parlem d'esports amb estels, hem de posar el focus a Sant Pere Pescador, en el cas de la Costa Brava, que és un indret ideal, no?, per practicar kitesurf i també esports relacionats. En parlem precisament amb en Sergi Sánchez, que és el propietari de l'escola Kite Experience de Sant Pere Pescador. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Explica'ns, aquí, per exemple, feu kitesurf, és una de les modalitats que fem. Avui estem parlant d'esports amb estels i volem descobrir de la mà, doncs, com bé dèiem, d'algú que ho practica a Sant Pere Pescador, que és un indret ideal.
Correcte, sí, Sant Pere Pescador i tot el que és el golf de Roses és un indret ideal per a les pràctiques d'esports aquàtics i sobretot pues, windsurf i kitesurf en aquest cas. Els orígens pues, ja quasi fa quasi 20 anys que tenim kitesurf aquí al Golf de Roses i és una destinació molt popular entre tot el sector de la vela, sobretot del kitesurf.
Però és pel vent? És pel tipus de mar? Quines són aquestes característiques que fan que Sant Pere sigui un lloc tan adequat per practicar aquest esport?
Bueno, a part de l'entorn natural que tenim, del parc natural i pues, gastronòmic i passatgístic, tècnicament és un lloc que és un golf que està molt protegit, per tant és un lloc molt segur, és una gran platja de sorra, per tant això minimitza molt els riscos i dona molta seguretat, i després el tipus de vent. És un vent, sobretot el que tenim ara de cara a la primavera i estiu, que és el vent tèrmic, la marinada, que la coneixem entre tots amb aquest nom, que és un vent ideal per aprendre. El nostre target, el nostre públic, és un públic familiar o esportista que vol passar unes vacances aquí i escollir aquest lloc per això, per les condicions.
I ho practiqueu tot l'any o realment de primavera a tardor és la millor època?
Gràcies, bona pregunta. Sí. Practiquem tot l'any. A l'estiu és clar, és quan tothom vol gaudir per les temperatures i la facilitat que té la platja, però resulta que, curiosament, a l'hivern tenim un grup de WhatsApp de locals. Locals som els locals, són els que estem aquí tot l'any, i tenim un grup per quedar per navegar amb la tramuntana, perquè fa tant de fred i tens que motivar-te tant que tenim un grupet, vinga, va, qui ve avui i tal, no?
Ja està bé, no? Vosaltres sí que us hi poseu a l'hivern, eh? Molt bé, doncs parlem, si et sembla, del kitesurf, que és aquest esport que porta aquesta vela i que la vela realment és el primer que s'ha de començar a controlar, no? Quan, per exemple, algú ve a fer un bet, es comença a iniciar amb aquest esport, realment costa controlar aquest estel?
Bueno, sempre us teniu que fer amics, no? Primer, aleshores hi ha un procés que és el del vol de l'estel, que comencem amb un estel molt petit, d'atracció molt petit, i a mesura que vas assolint el control de l'estel, agafem uns estels una miqueta més grans. El kitesurf és una barreja de parapent, esquí, snowboard, aleshores ha tingut molt d'èxit per aquesta fusió d'esports, i també perquè és un esport que no necessita una instal·lació fixa com un club nàutic, sinó que això ho guardes al maletero del cotxe o a la moto i t'ho pots portar amunt i avall. El procés d'aprenentatge, com em preguntaves, és relativament fàcil, i nosaltres, doncs, si ho vols provar, fem un bateig de 2 dies, que en aquests 2 dies ja vas a l'aigua, i si realment vols aprendre és una iniciació que són 4 dies mínim, que és el que totes les escoles recomanem que facis.
Perquè aquest estel realment s'han de tenir coneixement dins del vent, ja no només de la parella en si, no? Perquè el vent també és molt important, tu has d'anar amb el vent per poder manejar bé això dins de l'aigua després.
Sí, sí, correcte. Dintre del curs nosaltres fem com una introducció als mons dels esports de lliscament, i dintre del kitesurf, pues, a part expliquem entorn, natura, condicions meteorològiques, interpretació dels mapes del temps, o sigui, una miqueta que convidem a la gent a que entri al nostre mundillo, que és molt més que només el fet de practicar. Inclús hi ha una filosofia, no?, de furgoneta, viatjar nòmades, etc., que podíem extendre, no?
Clar, qui no visualitza el kitesurf és la taula i la persona i l'estela a la mà, eh?
Correcte, correcte. O sigui, a nivell de sensacions, això dintre de la Federació Catalana de Vela està emparat dintre de l'aparell lliure. Aparell vol dir que seria l'aparejo, seria la vela. En canvi, si comparem amb un barco, hi ha un màstil, que és el que fa que arrossega. Aleshores, l'altra particularitat que té és que tens una visió quasi de 180 graus, perquè no tens la vela davant. Tens una barra de control, unes línies que connecten amb aquest estel, i aleshores davant teu tens una visió panoràmica i després a nivell de sensacions també, perquè la taula és molt petita i tens molt contacte amb el mar.
En dos dies has dit que es pot fer un bateig, que ja es pot anar a provar l'aigua, però clar, aquí jo he vist... Bé, és que és molt comú veure aquí a la Badia de Roses tots els estels volant, i realment si t'hi pares a fixar o t'ho vas a mirar de prop, és impressionant el que es pot fer a nivell de piruetes i de coses amb un kitesurf.
Correcte, hi ha un campionat del món, hi ha un campionat europeu, hi ha molts joves d'aquí, de la nostra terra, de l'Empúria Brava, per exemple, tenim la Nina Font, que és olímpica,
sí.
El seu germà, tenim un grup de xavals també del barcelonès que venen molt aquí a entrenar, teníem la Gisela Pulido, que és de Premià, i venia també aquí a navegar. O sigui, que és un esport que a nivell de maniobres permet molta imaginació, i amb la gran virtut que té, que si caus, pues bueno, caus a l'aigua, no?
Sempre és més positiu, sí, que caure a terra, això.
Sí, sí, correcte.
Ara el foil s'està introduint bastant, i crec que a la vostra escola doncs també esteu molt al dia amb això.
Sí, nosaltres som pioners, a mi sempre m'ha agradat estar a l'última, i com un repte, no? Més que m'agrada, pues, els reptes de tornar a aprendre, no em fa pal tornar a caure i tornar a aprendre. A l'hidrofoil ja fa 5 anys que el tenim introduït a l'escola. Hem fet una línia que és Foil Academia, l'Acadèmia del Foil, i toquem diverses versions del foil, tant la windsurf com el kitesurf com el paddle surf. Però parlant del kitesurf, realment ens hem adonat de que un altre cop el Golf de Roses és un lloc ideal per la pràctica de l'hidrofoil, perquè el ventall que té de possibilitats, sobretot de vent, l'hidrofoil, l'avantatge que té és que pots navegar amb molt pocs nusos, no? Els tècnics ens preguntarien, pues quan? Pues bueno, a partir de 9-10 nusos ja pots agafar velocitats de 20-30 per hora sense problema. I aleshores ens estava venint molts estrangers, molts equips nacionals i internacionals a fer entrenaments, a fer estades.
N'hem parlat alguna vegada aquí al programa del foil, en aquest cas de l'hidrofoil, però és aquella taula que té
un màstil
a sota. Per tant, tu no vas ben bé per sobre l'aigua, sinó que vas com aquesta sensació de volar un pam per sobre l'aigua, no?
Sí, sí, és com el ioga del kitesurf, no? També és gens lesiu per l'esquena, pels genolls, per tant, també el públic que ens ve, a part de pujar, ens ve gent també de 30-40 anys que ja està cansat de navegació amb la taula tradicional i vol aquest hidrofoil. A l'hidrofoil, perquè ho entenguem els nostres oients, és com el mateix funcionament que tenia una ala d'un avió, no? Com un avió amb 300 passatgers que pesa moltíssim, amb un motor és capaç d'aixecar-se. Pues la hidrodinàmica de l'ala fa que aquest hidrofoil navegui amb molt... que això també sigui una mica el pique sano, no?
Bueno, aquí està bé, no? Aquesta sí. Competició, això també és aquesta energia que sempre et fa anar més, no?
Sí, bueno, és més una festa de vela, però bueno, sempre hi ha algú que vol córrer una mica més.
I parlant d'altres modalitats que també esteu portant a terme a Kite Experience, heu començat amb el Wing Foil, que aquest no és gens conegut, crec que sou de les primeres escoles, no?, que ho està fent.
Sí, sí, el Wing Foil, que és com ala, no?, ala és totalment nou, bueno, és un esport que ja es va inventar fa molts anys, a l'esquí, i el que s'ha fet ha sigut redissenyar-ho per a l'esport d'aigua. Aleshores, justament aquest estiu és quan estan arribant les primeres unitats. Nosaltres, per sort, som de la primera escola que tenim ja disponibles aquest material.
Heu començat ara el juliol?
Hem començat el juliol, sí, sí. I a part tenim molta demanda, no ens arriba molt el material per la gent que vol comprar i tal, però està molt guai perquè està obrint les possibilitats de diversió a l'aigua a un públic, a gran públic, perquè aquestes inflables i tal. Aleshores és una vela que tenia com una forma de mitja lluna, petita, 4 o 5 metres quadrats, va tota inflada, i això t'ho poses a sobre del cap, comença, és com si fos una ombrela gran, però dissenyada per navegar.
O sigui, seria com l'estel, però
exacte,
inflat, i que directament, en vez de tu portar el que portes lligat
barra,
a la mà,
sí,
la barra,
línies,
i que l'estel voli, vas directament enganxat a l'estel, no?
Sí, la transmissió és directa, per tant, és molt segur, perquè qualsevol moment la deixes anar, l'energia te la dona molt, molt progressivament, i et permet desplaçar-te pel mar amb aquesta vela, i també et permet que si falla el vent pots tornar remant.
En els estels, com les veles aquestes que ens comentes, van lligades d'alguna manera a la mà? Jo és la pregunta que m'he fet, perquè de peu sí que vas lligat, no?
Sí.
Però a la mà allò se't pot marxar volant.
Correcte,
molt
sí.
Fàcilment, no?
Sí, 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 portes un, el que es diu un leash o un invento. Això és una història molt divertida, te l'explico molt ràpid. L'invento va ser que a la història del surf, quan tu perdies la tala s'anava a la platja, tenies
sí.
que tornar nedant, no? Aleshores, uns americans van inventar l'invento aquest, el leash, i ho van portar al País Basc, i aleshores un basc va dir, hòstia, vaya invento, no? I aleshores, la corretja de seguretat, que seria la traducció de leash, ha quedat a invento, no?
I és l'invento.
És l'invento, sí.
Perfecte, doncs ja ho veieu, podeu fer kitesurf, podreu fer hidrofoil, podeu provar el wingfoil, que just esteu començant ara. Ja heu començat les classes?
Sí, hem començat.
Sí, com està anant?
Està anant molt bé, ara realment l'espai és molt gran, a la platja tenim molt de lloc per poder navegar, i ara, ara estem a tope, sobretot amb el tema del kitesurf, el windsurf, el paddlesurf, i també intentem fer accions fora de la temporada alta, i fem un mercadillo de material, fem test de material a la primavera perquè la gent pugui provar, etc etc.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Ha estat un plaer poder descobrir tots aquests esports de la teva mà, i bé, ho haurem de venir a provar aquí a Sant Pere Pescador, perquè a mi m'estàs fent venir ganes de sentir aquesta sensació de volar, que crec que és la que es deu sentir, oi?
Sí, sí, sí. Bueno, també lo important és que quan practiques aquest tipus d'esports vius el moment, vius el present, no? I amb aquesta vida que portem tant passant i futur, és un moment que connectes molt amb la natura. Jo crec que ens podem quedar una miqueta amb això, no? Un esport que connecta molt amb la natura i amb el moment, no?
Doncs jo em quedo amb aquest missatge.
Molt
moltíssimes
bé.
Gràcies, Sergi.
A vosaltres.
A reveure. Doncs hem après moltíssim i hem descobert tota una manera diferent de relacionar-nos al mar a través del vent, vist des d'una altra manera, no? Primer el kitesurf, a través d'aquesta mena de... Bueno, el mateix que fa volar els avions, i evidentment també a través de l'hidrofoil. No, l'hidrofoil és el dels avions i el kitesurf és el dels estels, aquesta mena de paracaigudes que serveixen com estels de tir perquè ens puguem desplaçar pel mar. Sant Pere Pescador és un lloc idíl·lic per participar i per provar aquesta experiència, que a mi m'ha semblat que amb un parell de sessions saber-ho fer anar em sembla, bé, com no diré algú ara, però sí atrevit, en el sentit de que ens obre un munt d'oportunitats. I ara que ve l'estiu, i ara que venen les vacances, bé, som a l'estiu, ara que venen les vacances per molta gent, doncs per què no provar precisament aquests primers dies de vacances, i si ens agrada, potser descobrim tota una manera diferent de relacionar-nos amb el mar al llarg d'aquestes setmanes. Per tant, proveu. Nosaltres seguim promocionant aquest esport i, de fet, per fer-ho, seguim viatjant.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El Far, el programa mariner de Catalunya.
Em fa molta gràcia també, per cert, comentant una mica l'entrevista que ens hem pogut escoltar gràcies a la Cristina, que hi ha tot un entorn i una filosofia de vida aquí al voltant, eh? La furgoneta, la moto, el portar-ho tot en una mateixa bossa, l'acampar i el dormir en, no pas en hotels i tal, sinó que, bé, aquesta cosa tan, tan propera, no?, al surf californià, no?, aquesta filosofia de vida de poc impacte, molta natura. Bé, em sembla, Ivan, que...
Doncs sí, perquè ara deies filosofia de vida, però aquesta filosofia de vida també va molt lligada, eh, als llocs on s'acostuma a practicar aquest tipus d'esport. Com bé deies, parlarem ara amb una empresa de Barcelona on es practica aquest esport a la zona de Castelldefels, però també ho fan al Delta de l'Ebre, una zona molt lligada al kite, i a Sant Pere Pescador, on estava ara mateix la Cristina i en Sergi parlant-nos sobre aquesta escola de Kite Experience. Allà tenim el Marc Argensó, que és fundador de Global Kite, justament avui ha estat allà practicant el kitesurf. El saludem.
Doncs vinga, Marc, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
Primer, quin dia ha fet avui per fer kite? Ha fet bon dia avui o no?
Bueno, avui ens ha fallat una miqueta, eh? Vaja. Els núvols ens han parat una miqueta al vent i ens hem quedat una miqueta amb les ganes.
Però, clar, havia núvols, però no hi havia vent i, per tant, no s'ha aixecat, no s'ha aixecat l'estel.
No,
o el...
no s'ha pogut fer, no. Clar, depenem al 100% de les condicions meteorològiques i a vegades ens falla. Bueno, no tot sempre surt com un vol, però, bueno, d'això es tracta, d'anar perseguint el vent.
Ara dèiem, Marc, que Sant Pere Pescador és una de les millors zones per practicar aquest esport, però vosaltres també el feu a Castelldefels, al Delta de l'Ebre. No sé si estàs d'acord o podem parlar d'altres zones també on es pot practicar.
Jo crec que sí. Igual que el surf, igual que el windsurf i altres disciplines esportives que es practiquen al medi ambient, tot el que sigui outdoor, el maco és viatjar i provar altres platges, altres vents, altres condicions i conèixer gent. Jo crec que és el maco d'això, no quedar-te en el teu lloc. Que per comoditat a Barcelona la gent va molt a Castelldefels, sobretot a l'hivern, eh? Però a l'estiu, sens dubte, els protagonistes són el Delta de l'Ebre i Sant Pere Pescador. Dos llocs meravellosos, parcs naturals, amb unes condicions climàtiques espectaculars. I, evidentment, les escoles que estan a aquests dos indrets aprofiten i gaudeixen de l'estiu i d'aquestes condicions tan especials.
A veure, en Marc ens ha dit que avui a Sant Pere Pescador han fet salat. Anem cap al Delta de l'Ebre. Vincent Kirch, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
De la escuela.
Hola,
de...
¿cómo estás?
Os conocéis ya, me imagino.
Sí, desde hace tiempo, sí.
Marc, escolta, vale, sí. Tú estás en el Delta del Ebro.
Sí.
¿Qué tiempo hace aquí en el Delta? ¿Has podido hacer o no?
15, 16 nudos, sol... perfecto.
Vaya por Dios, todo lo que no tienen en San Pera Pascado, ¿eh? Un poco.
Sí, sí, la verdad es que tenemos suerte los últimos días, ha soplado cada día. Un poco de mezcla a la mañana en Río Mar y luego viento térmico aquí en el Trabucador. No, mucha suerte.
A ver, os conocéis, ¿eh? Ya saludabas, Marc, lo escuchas, ¿no?
Hola, Vincent, ¿qué tal? Hola, un abrazo.
Un abrazo igualmente.
A ver, explicadme, empecemos, explicadme por qué las dos puntas es el mejor sitio. Es decir, ¿por qué? ¿Por el viento? ¿Por la forma de las playas? ¿Por la disposición del entorno natural? ¿Por qué el Delta y son los mejores sitios para hacer el kite?
Son características geográficas. El Delta, básicamente, hay la salida del Valle del Ebro y el viento se encañona ahí y sale justamente en Río Mar. Entonces ahí tenemos el mestral, vendedal, tramontana, todos los vientos salen y se aceleran justo en Río Mar, además de un efecto térmico de la bahía de San Jordi que hace que tenemos muchos días de viento. Y luego en verano, cuando se invierte el calor, que en tierra adentro hace mucho más calor que en el mar, pues hace un efecto térmico. Así que, combinado con las lagunas que tenemos, la bahía del Zarpax, es el paraíso. Y en San Pere hace lo mismo, cambios térmicos, con diferencia de temperatura del mar y en tierra. Es el mismo proceso. pero en el delta hay la salida del Valle del Ebro, que manda mucho mestral.
¿Pero sirven todos los vientos? Es decir, si hace un poco de viento ya se puede salir a hacer kitesurf, o se necesita unas condiciones de viento específicas?
No, si con 8, 9 nudos hoy en día, con las cometas modernas y las tablas grandes y los hidrofoils, se puede navegar y disfrutar a partir de 8 o 9 nudos.
Depende de la modalidad también. Por ejemplo, ahora sé que Marc es especialista en largas distancias, en modalidad también de velocidad. En este tipo de modalidad, imagino que se necesita mucho más viento, ¿no?
Correcto.
Sí.
Es un poco las pruebas de velocidad, y luego aquí en las bahías, pues son más, vamos a decir, paseos, y aprovechar muy pocos vientos sin corrientes para ir con hidrofoils, para ir con tabla unidireccional y poder ir descubriendo la bahía.
Marc?
Hola.
Anaves
a dir alguna cosa? Sí, de fet, el kitesurf té diferents modalitats. La gran avantatge d'aquest esport és aquesta. Pots fer kitesurf amb onades, pots fer kitesurf de manera tranquil·la, com diu el Vincent, amb una tabla de travessia o un hidrofoil, aprofitant molt poc vent. Pots fer freestyle en condicions de vent fort, pots fer velocitat amb vents brutals de tramuntana, per exemple, a Girona o el Mestral al Delta de l'Ebre. La veritat és que hi ha tot un ventall de joguets que estan dintre d'aquest esport. I clar, des de que comences fins que vas evolucionant, ets intermig, fins que acabes sent un veterano, les proves totes, les disciplines. I això és un gran avantatge també per tots aquells que venen d'altres esports, com el surf, com el windsurf o la vela lleugera, que sempre troben aquell puntet o una tabla adequada per ell o una vela adequada per ell. I la veritat és que, com diu el Vincent, tot el material ha evolucionat tant al llarg d'aquests 20 anys, més de 20 anys, que permet que tinguem pràcticament un joguet per cada gust, per cada persona.
Hi ha una... Ara s'ha anomenat un terme que... Vincent, entiendes el català? O...
Sí.
Sí? Vale, sí, perfectament. Sí. Vale. Doncs hi ha un terme que has utilitzat, Marc, i que vull aturar-m'hi. Joguets.
Joguets?
Sí. Però joguets que si no s'utilitzen bé, és a dir, si no s'aprèn bé, ens poden portar en una situació d'on en surt. No vull parlar de
molt
més.
Molt complicada. Clar. I molt perillosa. Evidentment, cal dir que per entrar en aquest esport, igual que altres esports de risc, com l'escalada, o l'esquí, o la bicicleta, o el quad, o el riu, s'ha de passar per una escola, s'ha de fer un protocol de seguretat, s'ha d'aprendre bé, sobretot part molt important és la meteorologia, i conèixer bé el material. Estem parlant de joguets, però sempre ha d'haver un inici ben fet, amb seguretat. I aquí les escoles, evidentment, juguen un paper tremendo. I tota aquella persona que compren el Wallapop o el Milanuncios i es compra un equip pel seu compte i comença, no només es posa en perill ell mateix, sinó que el resto de persones queden a la platja. Llavors s'ha de fer bé i després en gaudeixes, no? Perquè és un esport fàcil de fer, però si ho fas malament pot tindre conseqüències molt perilloses per un mateix i pel resto de persones a la platja.
Vincent?
Totalmente de acuerdo. Es como un poco esquiar. Empezamos con pistas verdes, luego azules, luego rojas y siempre a tomar clases y dentro de la normativa que pone la pista. Salir dentro de un canal de salida, si el mar es demasiado bravo, pues no salir. Respetar las condiciones que pone la zona y de sensatez, vamos a decir, no coger riesgos que no valen la pena. La suerte del trabucador es que es una valla cerrada y no perdemos nunca a nadie. Y hay poca profundidad, así que es más fácil. Y siempre hay que empezar en sitios fáciles.
Us agafo, o agafo el mateix exemple que posaves tu, Vincent. Una de les coses fascinants de l'esquí és que vas, llogues un monitor i amb una hora de monitor, si ets una mica habilidós i sensible, pots començar a baixar pistes verdes i a partir d'aquí... l'aprenentatge sí que, un cop coneguda les tècniques i depurades, sí que pots anar fent l'evolució pel teu compte. El kite és el mateix, és a dir, agafes un monitor, una hora, un dues, un dia, el que calgui, i a partir d'aquí sí que hi ha una evolució que s'ha d'anar fent en sentit comú, però que és relativament senzilla anar desenvolupant.
Sí, se aprende rápido. Se aprende rápido, pero se necesita 3 sesiones de 2-3 horas en un lugar donde no cubre, donde no hay olas. No es lo mismo aprender en mar abierto que aprender en una piscina grande, vamos a decir. Pero yo diría como mínimo 3 sesiones, 4 sesiones de 2-3 horas. Y con esto ya tenemos una buena base. Luego a ir mejorando y practicando con prudencia.
Després, per fer travesses, Marc, la cosa es complica molt, eh, que sí?
Sí, 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 és complicat. té raó, Vincent, realment és important, fer aquest mínim d'hores, Si amb l'esquí en necessitem 1 o 2, amb el kitesurf, tal com diu ell, 2 o 3 sessions, depèn de l'escola i depèn del lloc, evidentment, perquè les condicions meteorològiques i geogràfiques són diferents, entre 8, 10 hores, 12 hores, és l'ideal per aprendre. Tenim en compte que aquí tenim una zona meravellosa, el Delta de l'Ebre, Castelldefels, Barcelona, el Maresme, Sant Pere, Pescadors, Petit Pals, és una costa increïble, que tenim vents regulars, bons per aprendre, inclús després pugen d'intensitat per tots aquells professionals que volen gaudir-ne. Tarifa, per exemple, que hi ha molt, molt vent, a vegades les escoles tenen verdaders problemes per ensenyar, perquè és massa fort. I tot això fa que vagis pujant nivell, clar, aquí tenim molt bon vent per poder pujar nivell. I després, com dius tu, fer una travessia és una altra història. Ara està molt de moda les travessies perquè tenim un joguet nou, com deia abans, que és l'hidrofoil, i això et permet fer grans quilòmetres sense molt esforç físic. I dona joc a poder fer travessies, més domingueres o més professionals o més de campionat del món, però sí, és un esport que té molta evolució, que pots progressar i arribar molt lluny.
Doncs us recomanem que aprofiteu aquest estiu per provar-ho, si no ho heu provat, i practicar-ho si finalment us agrada. Marc Argensó, fundador de Global Kids, des de l'Empordà, des de Sant Pere Pasqua, moltíssimes gràcies per haver-nos...
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Vincent Kirch, des de Kitesurf del Delta de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé, Vincent.
Merci a tu.
A reveure.
Adéu.
Fins la propera. Adéu. El kitesurf, una bona manera de relacionar-nos amb el mar, sens dubte.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quisiste más dinero, ahora no quieres más.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.